la compostura per dir-vos que són les 6 i 22 minuts, l'hora que toca, i preguntar-vos el següent. Són els medicaments la tercera causa de la mort? La vitamina C serveix per prevenir els refredats? Són perillosos els parabens? I és cert que ja existeix la cura del càncer, però no la fan pública perquè deixarien de guanyar diners? Aquests i altres interrogants els resol amb dades científiques, molt important, un llibre que s'acaba de publicar i que porta per títol Què és la vida saludable? Saludem el seu autor, que està en aquests moments als estudis de Ser València, amb el suport tècnic del Juan Rojo, que és el senyor doctor J.M. Molet, llicenciat en química i doctor en bioquímica i biologia molecular de la Universitat de València. Doctor Molet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, vostè ha fet un llibre molt útil, diria jo, perquè de les preguntes, que aquí n'hem estat intentant resoldre algunes amb la Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal?
Tots són mites que vostè va desmuntant.
Home, sí, és que vivim en temps de que la informació mèdica arriba per WhatsApp o per Google. I clar, n'hi ha molta informació però poc de filtre. Entonces, el que he tractat en aquest llibre és ajudar a la gent dient què n'hi ha de veritat i què n'hi ha de mentida en moltes afirmacions que jo crec que qualsevol que disca l'índex del llibre es sentirà molt familiaritzat amb moltes de les coses que dic.
En parlarem perquè són 103 mites o consells sobre la salut. Aquest matí, Marta, hem fet 3 enquestes que hem penjat a Twitter.
Sí. Hem volgut tantejar una miqueta què sabien els nostres oients sobre afirmacions molt esteses relacionades amb la salut. I la primera pregunta que hem fet és si hi ha més parts en dies de lluna plena. Hem fet una enquesta i ara mateix com està el tema, Montse?
Mira, 101 vots, o sigui que hi ha molta gent que ha votat i ha quedat molt, molt equilibrat, perquè diuen que sí, 41% de les persones que han votat i que no el 59%. Per tant, guanya el no, que no hi ha més parts en dies de lluna plena.
Per tant, anem a resoldre, doctor Molet. Hi ha més parts els dies de lluna plena?
A veure, n'hi ha una cosa molt òbvia. Haveu anat tots a escola?
Sí.
Haveu anat en una classe? I éreu tots nascut al mateix any?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, sí.
Per
sí, sí.
Almenys a primària,
algun
tot el món
no, sí, sí.
Que va a alguna classe és nascut el mateix any. Sí. Els aniversaris eren durant un dia cada 28?
No.
O n'hi havia més aniversaris un dia cada 28 o estaven espaiats?
Estaven repartits, no? Més o menys.
Què vos indica això?
Que no.
Que no
hi ha...
A veure, des d'un punt de vista astronòmic, la lluna plena dura un instant. És a dir, la lluna va creixent, va creixent, va creixent, està plena durant un instant i després comença a decreixer. És a dir, podem dir que és un marge de 2-3 dies, però no influeix en els parts. I això n'hi ha molts estudis que ho han vist. El llibre crec que cita 3 o 4, uno que van veure 10.000 naixements en Hannover i van correlacionar amb la lluna plena. Un altre en la Índia. En cap lloc del món s'ha vist una correlació entre que hi haguem més naixements i la lluna plena. Curiositat, lo que sí que s'ha vist una mica de correlació, però molt, molt lleugera, però n'hi ha una certa influència, és en les tormentes.
Sí, però jo li he de dir, doctor, a la sala de corretges d'un hospital, no direm quin, de Barcelona, important, eh?, tenen un pòster amb el calendari lunar.
Sí.
Deu voler dir alguna cosa. I les llevadores ens han explicat que quan hi ha lluna plena hi ha més parts. I elles són allà, escolti'm, amb la lluna, sense lluna.
Elles,
vale.
Ho vigilen, ho compten.
Sí. Vale, pregunteu-los per algun coeficient de correlació. Ho dic perquè quan fan els números i es dediquen a comptar parts i relacionar-los a la lluna plena, els números no ixen. Altra cosa és que és un mite. A veure, en agricultura també n'hi ha molts mites relacionats amb la lluna. Però després, quan tu fas els números, no es donen. Ja vos dic, si veritablement fos això, als aniversaris n'hi hauria majoria... 3 o 4 dies cada mes, i no és el cas.
No, però doctor Molet, perdoni, que jo això sí que ho conec. Els alls plantats, sembrats en lluna nova, o sigui, quan és nova i creixen, es desenterren, Això ho he vist jo.
Sí?
Sí, o sigui, no arrelen. Els has de plantar, els has de sembrar amb lluna vella, que és quan és plena i minvant. I perquè si no surten de la terra, els alls, I la fusta, segons en quina lluna la talles... al cap del temps es corca i l'altra fusta no, depèn de la lluna.
Mira,
i les faves, i es diu faves amb lluna nova i em colliràs amb un cova.
N'hi ha molts mites relacionats a la lluna, però
per això li dic jo que ja ho he vist, Jo...
L'efecte és degut a la llum o a l'atracció de la gravetat?
Això sí que no li sé dir.
Vale. El problema és que si és per la llum, és llum solar reflexada. És a dir, la llum de la lluna és llum del sol. O sigui, que tindria que tindre algun efecte que la planta pogués distingir per la intensitat de la llum. I si és per la gravetat, la influència gravitatòria més forta és la de la Terra, que està més a prop. Mm. En la qual cosa, home, jo, que també treballo en plantes, ja el dic, que efectes en biologia de la lluna s'ha vist la floració d'un cactus en Túnez, en el desert, una espècie molt concreta en el desert de Túnez, que sí que s'ha demostrat que la floració depèn de la lluna, i una cosa sobre el creixement de la madera en arbres molt alts, que sí que s'ha vist que n'hi ha una mica més de creixement en funció de la lluna.
Jo això dels
alls, cosa més.
Doctor Mulet, jo això dels alls li puc dir de veritat que ho he vist. Ara, si ho fa la llum és perquè hi ha llum o perquè no n'hi ha, això no li sé dir.
Però com ho vas veure? Vas estar durant tot el cicle lunar mirant
no,
els alls?
No, els vaig plantar amb lluna nova i l'endemà havien sortit de la terra on els havia plantat.
Havia fet vent aquesta nit?
No.
O li per descartar altres hipòtesis?
No. Doctor, ho deixarem aquí perquè tenim tantes preguntes que si no ens quedarem encallats amb els alls. Un altre que afecta moltíssima gent. Els refredats es curen amb vitamina C? És una altra de les preguntes que hem penjat.
Sí, la resposta, aquesta ha estat
sí, aquí hi ha molta
menys
diferència.
Discutida. Eh?
Exacte. Diuen que sí el 17% de les persones davant del 83% que no hi creuen.
I la resposta, doctor Mulet, és?
La resposta és que no.
Que no.
Ah? No.
A veure, no. Es pot explicar.
Sí, sí, per favor, veure, perquè el senyor Marcelí va amb els alls, però jo vaig amb les taronges cada dia.
Sí, exacte.
I la vitamina.
A veure, la vitamina C és necessària, i sí que és veritat que quan tens un dèficit de vitamina C abans de l'escorbut, perquè quan no tens vitamina C tens escorbut i ja acabes morint-te i se te cauen les dents i tal, però sí que és veritat que quan tens poc aport de vitamina C, un dels efectes és que baixa el sistema immunològic, entonces eres més propens a refredats i a qualsevol tipus d'enfermetat. Però si tens el nivell de vitamina C que toca i en la dieta que tenim normalment tens tota la vitamina C que fa falta, quan més vitamina C no vas estar més protegit contra els refredats. O al revés, si tens el refredat, la vitamina C no t'ajuda a que isques abans o que el recuperes millor. Entonces, en principi, la vitamina C, si tens l'aport suficient, és irrelevant.
I els refredats els agafem perquè passem fred? Perquè això també
no.
Ho pensa molta gent.
Un corrent
d'aire. Quan passes fred, agafes el
avui, refredat. Avui he passat un fred, segur que m'encostipo.
Sí.
Tampoc és cert.
Vaya.
Els refredats s'agarren per un virus. I entonces, el virus és estar en contacte amb una altra persona que tinga el virus i que se'l transmetisquen. Per què s'agarren més en hivern? Molt fàcil, perquè com fa més fred, el virus és més estable. Entonces diguem que el virus, diguem, a l'intempèrie, es manté millor en hivern que en estiu per una qüestió de la temperatura ambiental i després per un altre factor. En hivern normalment passes més temps en espais tancats amb gent. La propagació és més fàcil, perquè en estiu estàs més a fora, però en hivern el que fas és anar a un bar, anar a un cine o quedar a casa tancat. Entonces n'hi ha més facilitat de que es propaguen els virus. La millor prevenció contra refredats no és menjar taronges, sinó rentar-se les mans.
Sí, senyor.
Però aleshores, si jo estigués sola en una muntanya, passant molt fred a l'hivern, sola, completament sola, morint-me de fred, no em posaria malalta?
Sí, agarraries una hipotèrmia i podrien acabar amputant-te des del peu o es dins de la mà quan li passes muntanyistes.
Sí, amputada, però no refredada.
Però refredada,
no.
De fet, n'hi ha estudis que s'han fet en bases polars, àrtiques o antàrtiques, i si no ve ningú que tingui un refredat, ningú agarra un refredat. Ala, bueno, a voltes ve la cosa... M'estic recordant de la pel·lícula La cosa, però bueno, estic divagant.
Però sí que quan, perdó, Marc, sí? Quan et mulles, perquè plou i et mulles els peus i vas molta estona amb els peus mullats, això sí que pot incidir, no?, que ens agafi...
En que agarres fongs.
Ah, no, tampoc te'n constipes, per això?
Si no estàs en contacte amb el virus, no el constipes. Anar en els peus mullats pots agarrar virus. Pots agarrar ampolles.
Yeah.
Per cert, una cosa curiosa. La cosa aquesta que es fica, és que no vull dir la marca, però això que es fica que té sabor a mentol, que es fica al pit, sobretot als xiquets. Vale. No té cap efecte tampoc, sobretot en els xiquets, en els refredats, en res. Però pel que sí que s'ha provat i és molt efectiva és per als fongs de les ungles dels peus.
Què dius?
Caram,
sí.
No crec que la gent s'hi posi aquest producte allà, però mira...
Que no? Sí que n'hi ha, sí.
Bueno, i els peus et deuen fer una olor a menta, com a mínim.
Si a mentol,
millor allò que l'olor de peus.
Anava a dir, en molts casos serà millor,
Sí.
Ah, sí, va bé això. Ah, doncs és una...
No, és que ho he dit, aquest llibre, pots estar dies i dies descobrint aquestes curiositats. N'hi han de més... com dir-ho, més amables, altres més dures, més complicades. Després parlarem també d'alguns mites sobre el càncer. I una de les que crida l'atenció també,
parla de la radiació. La radiació dels telèfons mòbils i les antenes dels mòbils és perillosa. Això també ho hem preguntat.
I també ha quedat bastant clar. És a dir, de les persones que han votat, que són 277, 30% d'elles diuen que sí, que consideren que és perillós, que aquesta radiació és perillosa, i el 70% diu que no.
Ho és o no?
A veure, el principal perill que té una antena d'un mòbil és que se te caiga el cap i el mate. Però, vull dir, a part d'això, la radiació de que gasten els telèfons mòbils no té cap incidència en la salut. A veure, els mòbils treballen en radiació electromagnètica, que és el mateix tipus de radiació que les ones de ràdio. Seria, si quan van començar les emissions de ràdio, que va ser fa més de 100 anys, imagineu que hagueren dit que les ones de ràdio eren perilloses. Pues és el mateix. És dir, la
ràdio... Que n'hi ha moltes, i, per tot arreu.
I el wifi.
I ones de ràdio no n'hi ha a tot arreu. A veure, tu agarres un aparato de ràdio en qualsevol indret del planeta... Estires l'antena i no agarres cap emissora de ràdio?
Sí, però vull dir, abans, com a mínim, els mòbils, no. Potser només tenies un tipus de senyal. Ara n'hi ha més.
Ara n'hi ha diferents tipus de senyal, però mentre no siga una senyal que tinga una intensitat energètica que pugui interferir en la matèria biològica, no n'hi ha cap perill. I, de fet, estem més exposats a ones de ràdio i a ones de televisió ja no, perquè ja és per televisió digital terrestre, però a ones de ràdio continuem estant molt més exposades i no passa res.
Però,
les ones de telefonia és el mateix, dime.
El telèfon te'l poses al costat del cervell.
Sí, i des de que n'hi ha telèfons mòbils han augmentat els càncers de cervell?
Ho haurà de dir vostè, això.
La resposta és no.
A mi em venen al cap dues qüestions. Una, que a més la vam tractar aquí al programa, una de les contraportades més cèlebres de La Vanguardia, d'un especialista, un investigador, que deia apague usted la wifi por la noche.
Sí.
Vam parlar aquest programa.
Què volia dir? Que pel dia no fa mal, és només per la nit, això que és per la lluna.
No, perquè el router és a prop de la gent que dorm i aquestes coses. I un altre cas, que aquest sí que l'hi he de citar amb noms i cognoms, casos de càncer infantil. A l'escola García Quintana de Valladolid, entre el 2000 i el 2003, es van detectar 5 casos de càncer.
Sí, i aquest cas, que per cert l'explica en detall en el llibre, sí que és veritat que van haver 5 casos de càncer, 4 estaven en la mateixa aula, crec recordar, i eren casos de càncer de sang. Però per començar, d'aixòs 5 casos, n'hi havia 3 d'un tipus de càncer i 2 d'un altre tipus de càncer. I si en comptes d'agarrar durant aquests 4 anys agarres durant 10 anys, crec que seguien havent els mateixos 5 casos de càncer. Al final no es va demostrar que hi haguera cap relació en aquestes antenes, i el més probable és que hagi sigut una cosa que es diu una fluctuació estadística, és dir, que van haver per algun motiu o sense haver un motiu, per una simple qüestió d'assar, més casos que el normal, però una mica més del normal, perquè si tu mires el percentatge de càncer infantil en un col·legi i en comptes de mirar-lo durant aquests 4 anys, almenys durant els 20 anys, resulta que els nivells d'aquest col·legi eren molt similars als de qualsevol altre col·legi. Òbviament, per a qualsevol persona que tingui un fill que ha tingut el càncer, jo li estic parlant de xifres i li sonarà xino, i és dramàtic, i ja ho sé. Però, des del punt de vista de lo que és l'epidemiologia i la estadística mèdica, no va haver, diguem, res més que no tinguera explicació i que no hi haguera, i que hi haguera que buscar una circumstància externa. Perquè, de fet, quants col·legis n'hi ha que estan a prop d'antenes de mòbil? N'hi ha moltíssims. I quanta gent viu a prop d'antenes de mòbil?
Molta.
Molta.
I alguna d'ella preocupada?
Preocupada, sí, però jo em preocuparia per un altre motiu. Home, aquí puc contar una anècdota molt divertida, perquè conec a la persona, que en el seu poble és d'un poble molt petit a Galícia. Estaven discutint de posar l'antena a la finca del costat, i la finca del costat n'hi havia molt... Ell vivia en una casa unifamiliar, i a la finca del costat no volien perquè estaven preocupats i tal, i al final va anar ell, va parlar amb la companyia i la van ficar damunt de sa casa. Diu, a veure, si és dolenta, va ser igual de mal tindre-la dalt que d'enfront, i si la tinc dalt, per lo menos cobre.
Directament.
Això sí, això sí.
Clar, vostè diu, les radiacions de les antenes no fan res, no provoquen més càncer, per exemple, que és una de les pors que ara estàvem comentant, però al llibre sí que hi ha una altra pregunta que vostè resol, que és si hi ha més casos de càncer, i vostè diu que sí, que hi ha més casos de càncer. Això sí que és cert, aquesta afirmació.
Sí, però n'hi ha que explicar-la. La resposta en cru és sí, ara n'hi ha més càncer que n'hi havia fa 100 anys o fa 200. Però, per què? Primera, perquè la gent viu més. És a dir, si tu vius, arribes a més edat, tens més probabilitat de tindre un càncer, per entendre-lo. Si tu t'has mort d'una viruela als 20 anys, no pots tindre un càncer a 60. En la qual cosa, a mesura que la gent visca més anys, les probabilitats de càncer augmenten.
Però, doctor, també hem de lamentar càncers a edats força joves, eh?
Sí, però això s'estan disminuint. Principalment, per exemple, perquè la gent està deixant de fumar, perquè la gent ara pren el sol amb més precaució, però, òbviament, quanta més població hi haga, perquè també n'hi ha que tindre en compte que la població està augmentant, quan més població n'hi ha, més probabilitat n'hi ha de que algú tingui un càncer infantil. Però després n'hi ha una altra cosa que també incideix en el número de càncer, i és que la gent que té un càncer que fa 10, 20 o 30 anys era mortal, ara n'hi ha tractaments més efectius, o la gent que té un càncer que li diuen vostè li queda un any de vida, ara li diuen que li queden 5 o 10 anys de vida. Què passa? Quan fas l'estadística, si una persona té càncer però viu 5 o 10 anys, pues els números de la gent que té càncer augmenten, perquè n'hi ha una major prevalència, però perquè n'hi ha una major supervivència al càncer. Diguem que el càncer ara n'hi ha més, però mata a menys persones.
Sobre el càncer, i també sobre altres malalties, hi ha rumor, comentari que fa moltes persones que diuen que hi ha cures que existeixen, però que l'amaguen les farmacèutiques perquè, si no, doncs no guanyarien diners.
Ojalà, vull dir, si jo descobrís la cura del càncer, la patente avui demà ja som milionari o multimilionari. És a dir, si un laboratori tinguera la cura del càncer, t'assegure que anirien com a bojos i es pegarien de bofetades per treure'l al mercat i arrasar amb tots els competidors. Tenim un exemple, l'hepatitis C fa 5 anys era una enfermedad incurable i ara avui n'hi ha un tratament efectiu que té una companyia farmacèutica en exclusiva i el ven a un preu altíssim. Però ara mateix l'hepatitis C ja és una enfermedad curable, quan fa 5 anys no ho era. En el càncer passaria el mateix. Qualsevol laboratori que tinguera la cura efectiva es pegaria de bofetades per traure-la, perquè per començar eliminaria tota la competència d'una pluma, i segona, la rentabilitat que trauria d'aquest descobriment seria salvatge. També puc fer-te la pregunta al revés.
A veure.
És dir, quantes voltes vos han arribat missatges de WhatsApp? La cura del càncer que los grandes laboratorios no quieren que conozcas.
Sí.
¿Vos sona un titular com este?
Sí, sí.
Ojalá alguna fora veritat. Perquè si alguna fora veritat ja no es moriria ningú de càncer, no? No penseu?
Sí, moltes vegades es comenta això, diuen no, però la cura potser no, però llavors existeix algun derivat, no és la cura del càncer, però llavors sí. Medicaments associats,
sabeu
no
com
és
es
la
diu
cura,
això?
Però
per allargar-ho, sí. Perquè vagis comprant el medicament...
Quimioteràpia, no? I molta gent que mos està sentint ara mateix, mos està sentint gràcies a això, que estic d'acord, és un tractament molt agressiu, que és un tractament, però n'hi ha molta gent que està viva gràcies a això, i si no és quimioteràpia pot ser cirurgia, i si no pot ser radioteràpia, és a dir, ara cada volta tenim més eines que abans no teníem, i per això la mortalitat està baixant.
Una altra pregunta que vostè planteja en aquest llibre, tenir càncer es deu a la mala sort?
Sí. Entre altres factors. A veure, el càncer es deu a una mutació. També pot influir una predisposició genètica. És a dir, són una sèrie de factors. Quan més anys vius, més números tens de tindre càncer. Si fumes, estàs comprant més bitllets de loteria per tindre càncer. Si prens el sol sense protecció, estàs comprant més números de loteria. Si t'exposes a productes cancerígens, com poden ser productes radioactius o determinats productes químics, estàs comprant més números. Però a veure, segur que tots havent sentit la gent que diu el meu avi va fumar fins als 90 anys.
Sí. Sí. Mm-hmm.
Vale, ell va tindre sort.
O dones i homes molt, molt sants, no?
Sí.
Que ho agafen.
Que ho agafen, perquè és una qüestió de probabilitat. Per què? Perquè depèn... Un dels factors que incideix en que aparegui el càncer és que aparegui alguna mutació genètica, i les mutacions són aleatòries. Entonces, si el toca, el toca. Altra cosa és que tu no compres números per a que siga més fàcil que el toque, com per exemple és fumar.
També recordem que estem parlant d'un llibre on es fa aquest tipus de preguntes, no les fem nosaltres, sinó que estem parlant de què és la vida saludable, de J.M. Mulet, on hi ha aquests dubtes, aquestes, podíem dir-ne fake news, no?, sobre la salut.
No totes ho són. Són afirmacions que ell diu, confirma o desmenteix, en funció dels estudis científics.
Simplement trata de dir, segons la ciència, el que és veritat i el que no és veritat.
Es pregunta, el càncer depèn dels sentiments?
No. encara que hi ha gent per ahir que va dient que el càncer és una resposta biològica, n'hi ha determinades corrents, per no dir directament sectes, i gent molt famosa, i estic pensant en uno que viu a Rubí, que diu que el càncer depèn de les emocions i de sentiments, a veure, la gent que té depressió no té més probabilitats de tindre càncer que una persona que siga molt feliç. El càncer no depèn de sentiments. Quan hi ha, per exemple, èpoques com les crisis econòmiques, com les postguerres, on hi ha moltíssima gent que té depressions o que ha perdut familiars i tal, no hi ha un augment de casos de càncer.
Va bé aclarir-ho, perquè sí que és veritat que algunes afirmacions ens poden semblar d'un altre planeta i fins i tot ofensives, però són qüestions que la gent comenta.
No, m'agrada això que has dit, perquè és tremendament ofensiu. És dir, és que si tens un càncer és per culpa dels teus sentiments. O sigui, què vols dir? Que és culpa meva tindre un càncer? Home, no em fotes. Tens un càncer perquè has tingut mala sort per una qüestió genètica o perquè fumaves o tenies costums que no eren bons. Però no per culpa dels teus sentiments o de la teva actitud. És que al final és responsabilitzar-te a tu de la teva enfermedad.
Doctor, ara mateix ens està escoltant molta gent té preguntes. Si li sembla, fem una petita pausa i tornem responent més preguntes i més afirmacions de què és la vida saludable.
Perfecte.
Tenim punxat des dels estudis de Serra València el doctor J.M. Mulet, que ha fet un llibre, insisteixo, perquè tenim moltes preguntes i molts dubtes, basat en estudis científics. No és senyor Mulet que ara s'ho inventi tot això, vostè. No. Hi ha documentació. Molta gent pregunta, però és l'opinió del doctor o això d'on t'ho treu? Estudis científics.
No és opinió del doctor. És dir, en la divulgació científica no n'hi ha lloc per a l'opinió. Si volgués opinar, faria novel·la. Jo el que faig és agarrar les afirmacions que es fan sobre la salut, les que vos arriben cada dia al mòbil o llegiu per Twitter, i busque els estudis que s'han fet per a demostrar si és cert o és fals. I, de fet, de tot el que dic, al llibre trobareu la referència que simplement punxant a l'enllaç o teclejant-lo al navegador de qualsevol, vamos, al navegador de la web, podeu entrar a l'estudi original i podeu saber d'on he tret el que estic dient. L'únic que faig és ficar-ho perquè siga més entendible, perquè digir un article científic és molt pesat, eh? També vos ho dic.
Crec, doctor, que haurà de venir un altre dia o l'haurem de trucar un altre dia perquè tenim moltes consultes. N'hi posem una al davant, damunt de la taula, i seguirem amb altres qüestions perquè si no és una llàstima que ens quedem encallats. A veure, Montse.
Hi ha una persona que diu que és professional de la salut i no està d'acord amb vostè amb una cosa que ha dit, sobretot pel tema del refredat, perquè diu que vostè ha comentat que només s'agafa per un virus i aquesta persona considera que, evidentment, hi té molt a veure la baixada de defenses. Diu, s'acaba de carregar la frase d'un premi Nobel de Louis Pasteur que deia que el virus no és res, el terreno lo es todo. És a dir, si estàs bé de defenses, és més difícil de posar-te malalt.
Home, òbviament, però és que això no descarta el que jo he dit. Sí que he dit que si, per exemple, tens el falta de vitamina C, les defenses estan més baixes i tens menys propensió a agarrar l'obre, per entendre-mos. Tu pots estar exposat al virus. Si tens les defenses més altes, pues el virus té menys possibilitats d'anidar i agarrar el refredat. Però per molt baixes que tinguis les defenses, si no tens exposició al virus, no l'agarres.
Hi ha una de les afirmacions que vostè comenta en aquest llibre que la respon amb majúscules, amb una frase en majúscules. Ara ens dirà la resposta. La pregunta és, si s'atacava el goter, et pot entrar una bombolla d'aire a les venes i et pots morir? Perquè hi ha moltes... Això li espanta moltíssima gent. Les infermeres corren pels passadissos pels crits dels familiars quan passa això. És cert?
No és cert. I, per favor, deixeu que els infermers i les infermeres tinguin la vida més tranquil·la. Si s'acaba el gotero, no n'hi ha que ficar histèric i anar corrent al mostrador.
No entra aire.
A veure, no entra aire. Per què? Pues perquè la pressió de les venes és més alta que la pressió del gotero. Normalment, si vos fijeu, el que passarà serà que comença a eixir sang per la cànula. Es veu com la taqueta de sang que va creixent. Sí que és veritat que si entrara aire a les venes, podries morir, te podria donar una embòlia gaseosa, però per a que això passe tindries que ficar pressió, és a dir, tindries que agarrar la cànula, agarrar el tub i ficar-te a bufar, o agarrar una xeringa i començar a bombejar aire.
Les pel·lícules es veu això, sí. Posa la xeringa. Sí.
Això, estic recordant-me d'una pel·lícula que es diu Verano de Corrupció, que n'hi ha un personatge que suïcida a Xina, bufant. Però simplement en un gotero acabat no pot entrar-te aire. Entre altres coses, perquè per a que siga perillós, té que entrar un volum d'aire d'uns 50 mil·lilitres, que això és una geninga de les grans. No entra aire perquè no n'hi ha pressió per a que entre i no pot passar-te res. Entonces, estigueu-vos tranquils i faciliteu la vida del personal sanitari, per favor.
Sí, perquè hi ha uns crits allà, el gotero, la gent, el gotero. Sí, sí. Doctor, a veure, jo va haver-hi una època que la majoria de mals d'aquest món se solucionaven amb ginkgo biloba.
Sí.
Un remei, una planta que se n'extreia, bueno, unes essències, i d'aquí això ho curava tot.
Ho curava tot, però des d'un xampú hasta una infusió, hasta un cataplasma, servia de tot i per tots els forats. Era una cosa meravellosa.
El cura todo de tota la vida.
Pues mira, no serveix per res. Directament. Cap de les afirmacions que es van fer es dia que era prevenia la caiguda del cabell, es dia que prevenia l'Alzheimer, es dia que millorava l'activitat cognitiva. Quan s'han fet estudis medianament seriosos, no s'ha provat cap d'aquestes afirmacions.
Doncs mira que se'n ven per tot arreu encara, perquè jo me'n veig potets amb pastilles de tot arreu.
A veure, el ginkgo biloba és molt interessant per als botànics, perquè és una espècie d'arbre molt rara i que s'ha extingit tota aquesta rama i l'únic que queda és el ginkgo biloba, per una qüestió de que es plantava al Japó com a planta ornamental. I estava a punt d'extingir-se perquè és, diguem que té versió masculina i versió femenina, la versió femenina, per lo vist, fa molt mala olor i només es plantava la masculina. I entonces no es va extingir de miracle. Però a part d'això, l'interès que té per un botànic, l'interès que té per un farmacòleg és pràcticament nul.
I després una pregunta que ha generat certa discussió avui a la redacció. La rosa mosqueta és un bon cicatritzant?
No n'hi ha cap, no s'ha fet cap estudi que ho demostri.
Però jo me'n poso cada dia fa mesos.
Sí, però és per a
prevenir... Ja ho pots pensar tot.
A veure, una cosa, és per a prevenir que se te tallen els llavis?
No, m'ho poso amb una cicatriu que tinc.
Vale. Per a una cicatriu pot anar bé la vaselina o la glicerina per a evitar la dessecació. El problema és que normalment si a la crema li fiquen, a més de la base de la crema, que pot ajudar a hidratar o evitar que seque, o en alguns casos interessa que seque, depèn de la crema, li posen rosa mosqueta, doncs ja el venen la crema més cara.
Jo em poso l'oli, directe, l'oli de rosa mosqueta.
Pues no s'ha vist cap eficiència. De fet,
insistint a veure si trobo un producte.
Vaig trobar... Sí, perquè segur que barat no és.
No.
Vaig trobar un estudi en Espanya d'un cas d'al·lèrgia per rosa mosqueta, però bueno, tampoc vull que assustar-te, perquè també, si només vas trobar un estudi, és que tampoc és molt freqüent.
Posa't oli d'oliva.
I ara que parlem de coses que la gent busca, els parabens, ara de sobte tothom busca xampú sense parabens, o sabons sense parabens. Els parabens són perillosos?
A veure, els parabens es gasten com a conservant en els cosmètics, perquè els cosmètics necessiten, i en els xampús i tal, perquè clar, necessiten algun tipus de conservant, perquè són coses que tens a temperatura ambient en un lloc humit com és el quart de bany, i clar, ahir n'hi ha molècules que els fongs poden créixer, tens que ficar alguna cosa perquè no creixin els fongs. Els parabens sí que es va veure que n'hi havia, el paraben és una família de molècules, n'hi havia unes molècules d'aquesta família que sí que es va veure certa toxicitat, però curiosament no eren els que solen gastar. Entonces, si parles amb qualsevol dermatòleg, el dirà que sí que pot haver gent que tingui al·lèrgia o problemes amb els parabens, però que no és freqüent ni és algo que veritablement siga problemàtic.
Doctor,
simplement és que s'ha ficat de moda.
Ho deixarem aquí. Què és la vida saludable d'Editorial Destino de J.M. Mulet, que sempre que ens visita, escolti'm, deixa
no
tothom...
No deixa indiferent.
Exacte.
Mai.
Doctor, gràcies per acompanyar-nos. Fins una altra.
Gràcies.
I a vosaltres, que ens heu escoltat amb la paciència de sempre, us diem que fins demà...
On me poso l'oli, ara, doncs?
Al cap. A partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau, Arislan.
Topo Baisuri. La nova assegurança de cotxe t'ha ofert el versió RAC 1.